Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 8:45 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.
Bona nit, ben retrobats de nou a la sintonia esportiva de Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei, el programa que pretén parlar dels equips i de la gent de casa nostra. Els principals titulars ja amb aquesta recta final, play-off, hoquei lliga, els dos primers partits amb aquests resultats apuradillos, el primer, però molt amplis, el segon. Victòria del Barcelona en aquests moments ja per 2-0 i del Liceu també per 2-0 davant del Reus. El Caldes s'imposava amb el Voltregà i, per tant, tindrà dret a accedir a Europa en l'antiga Copa de la Cers. El Voltregà també, però en aquest cas, si vol, a la Tròpic. Sant Just es manté a l'Hockey Lliga amb un emocionant partit a la pista de Sant Just, on es va imposar també per la mínima a l'equip de l'Alpicat. Repassarem ja la darrera jornada de la Lliga Iberdrola, a punt de la Copa de la Reina, l'últim Carmelo Fort d'aquesta temporada. El passat cap de setmana es disputava a Vilafranca l'edició número 43 del torneig de l'Enxaneta. Repassarem l'actualitat amb el president del Club Patí Sant Ramon, en Bernat Gutiérrez. També tenim els ascensos dels partits de l'Hockey Lliga, la victòria àmplia del Cerdanyola en el seu desplaçament a Manlleu, i algun equip d'aquests que també repassem de la Lliga Bronze per l'ascens a la Plata. Ens acompanya, com cada programa, la immensa majoria de programes, Jaume Boquera.
Hola, què tal? Bona nit.
Jordi Graell, bona nit.
Hola, bona nit.
Raimon Mascaró, bona nit.
Hola, bona nit.
I avui també, com un convidat més i participant del programa, en Bernat Gutiérrez. Bona nit.
Hola, bona nit.
Doncs bé, comencem pel nostre convidat a passar l'edició 43 del torneig de l'Enxaneta. Una edició, jo diria, diferent, principalment amb, per allò de la presència d'equips, i quina valoració i quin en fas i els guanyadors.
Molt bé, primer gràcies per convidar-nos al teu programa, Josep. Una valoració molt positiva. Realment, el feedback que hem tingut per part de tots els equips participants ha sigut molt positiu, i llavors et dona doncs, aquesta il·lusió per seguir treballant i per seguir millorant any darrere any. No? Llavors, a nivell de classificacions, si anem al gruix principal o als quatre categories, doncs hem tingut que en el prebenjamí ha sigut el Club Patí Farners qui va guanyar. A nivell de benjamí, el Sant Cugat, que el Sant Cugat torna a repetir a victòria, perquè l'any passat també en categoria femení va guanyar també el Sant Cugat. En Aleví va guanyar el Vilaseca, que és segon de Catalunya i segon d'Espanya en la seva categoria, i a nivell d'infantil doncs, es va imposar el Cerdanyola.
Vilaseca era l'equip amb el cartell una mica més alt d'aquesta edició per aquesta subcampionat de Catalunya i del campionat d'Espanya.
Sí,
a més, hi havia també partits d'exhibició de petitonets, escoles, iniciació...
Hi havia el que és l'escoleta, que seria l'escoleta és bàsicament que no hagin jugat cap partit, que s'estrenen justament en l'Enxaneta. Hi havia comarcal, hi havia prebenjamí iniciació, hi havia un minifem, que també ha sigut la novetat aquest any, que el nostre primer equip femení va jugar contra el Noia. I després, a nivell de categoria sènior, doncs, teníem el tercer catalana nostre, que va jugar contra el Torrelavit, el nostre segona catalana contra el Sant Cugat, de Nacional Catalana, i després el partit entre els veteranos amb els equips d'aquí de Sant Ramon.
Destacar, no ho fèiem en titulars, aquest divendres, el primer partit d'aquesta eliminatòria d'ascens de categoria de segona a primera del Patí Sant Ramon davant del Claret, que es jugarà el divendres a la pista barcelonina.
Sí, divendres a les 8:30, a la pista que habitualment juga el Congrés. I bé, un gran repte per davant, amb il·lusió, amb ganes i amb respecte, lògicament, amb respecte vers el Claret, perquè serà un partit molt difícil.
A més, podem anunciar, no sé si es veurà o no es veurà, que hi ha possibilitats que aquest partit es vegi per YouTube.
Sí, des de Barcelona hi ha un canal de televisió a Barcelona, que es diu Canal 17, que es retransmet via YouTube o Instagram, i llavors ens passaran el link i nosaltres també ho informarem en les nostres xarxes socials per si algun seguidor no pot desplaçar-se a la ciutat comtal, doncs que pugui veure-ho des de casa, lògicament.
Doncs seguim amb l'actualitat. Jordi, Calafell, primer partit Trevadet, segon partit ja molt clar de cara al Barcelona.
Sí, un Calafell que bé, doncs, es presentava divendres al Palau després d'haver passat a la tanda de penals, com ja vam comentar la setmana passada, a Igualada. Per tant, doncs, tenia aquest desgast que no tenia el Barça, que doncs, ho havia resolt ja en dos partits contra l'Alcoi, per tant, havia tingut la setmana neta per preparar el partit. Però bé, tot i així, el Calafell que s'avançava en el marcador en els primers minuts amb un gol de Sergi Folguera de falta directa. El Barça que aconseguia empatar, però abans del descans de nou Folguera, que tornava a posar per davant el Calafell. I aquest 1-2 que, bé, doncs, després que el Calafell també els primers minuts també sorprengués amb una defensa en zona que va dificultar els atacs del Barça, doncs bé, va aconseguir mantenir aquest avantatge fins a entrar de la segona part, quan Sergi Aragonès, que va ser un dels més destacats del Barça, aconseguia l'empat. I bé, doncs un empat que es va mantenir fins al tram final, quan l'Abart aprofitava la desena falta del Calafell per posar per primer cop per davant el Barça. I bé, doncs els 10 minuts sé que ja el Calafell doncs, va patir una mica el desgast i ja no va ser temps de forçar la pròrroga, tot i que ho va intentar, perquè doncs, els 10 minuts, els últims instants, doncs, va aprofitar per fer el 5 contra 4, però doncs, la bola que no va entrar. I bé, doncs el primer punt que es queda al Palau, en un partit que hem de destacar que va tornar Gerard Camps a la porteria, després que Virgili hagués jugat tota la sèrie contra l'Igualada amb bon paper, un Camps que també doncs, va fer bon partit al Palau, però bé, doncs, diumenge, de nou, doncs, que Cabestany tornar a apostar per Virgili sota pals, i en aquesta ocasió, doncs, malauradament, el Calafell que no va poder plantar tanta cara. De fet, en només dos minuts el Barça ja guanyava per 1-0, i el fet doncs, ja d'anar a remolc durant tota l'estona doncs, va pesar un Calafell que, bé, doncs, entre l'esforç físic de la setmana i també doncs, el fet doncs, d'haver deixat escapar una bona oportunitat el divendres, doncs, també a nivell mental va acabar afectant, i al tram final doncs, l'equip que es va deixar anar una mica i el Barça aprofitar per golejar, i per tant, bé, doncs, amb un 2-0, doncs, evidentment complicat pel Calafell, però bé, com a mínim doncs, intentarà aconseguir doncs, la victòria divendres i després doncs, a veure què passa.
Jaume, Liceu Reus, molt una pel·lícula també bastant similar.
Sí, bastant similar.
Amb el final de 18 penals, sí. I algun d'ells, jo diria que hasta se n'enreien els mateixos llançadors, perquè tots anaven al mateix lloc.
Tots, sí, amb molta, buscant el mateix lloc de la porteria dels porters, i veritablement els porters que van sortir guanyant amb aquesta fins que va arribar César Carballeira i anotava el de la victòria. Espectacular, els dos porters, Càndid Ballar, que està fent una temporada extraordinària, i Martí Serra, que s'està reivindicant ara a final de temporada amb aquells moments que ha tingut una mica més dubitatius a mitja temporada. Veritablement, el segon partit ja va ser un Liceu, no sé si el viatge va afectar molt a l'equip reusenc, però bueno, tocarà ja no passar pàgina i a veure què passa a Reus i a Calafell aquest cap de setmana.
A veure, recordem, Calafell, Jordi, divendres a les...
A 8:45 i es podrà veure per Esport 3.
I el Reus Liceu, també divendres?
En aquest cas, a les 9.
A les 9, sense televisió. Anem ràpidament a Serveis Mèdics Penedès. Tenim la puntuació del Calafell amb aquests dos partits que va jugar.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Pati Vilafranca Capital del Vi, Club Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixanet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
Recordem, amb la col·laboració del 3 de 8 i del Casino Unió Comercial, la festa el dia 19, dijous 19 de juny, a les 8 del vespre, hi haurà aquest lliurament de trofeus i també el nostre programa en directe, tant per ràdio com per Penedès Televisió. El primer partit d'aquest Barcelona-Calafell, quina puntuació ens deixava?
6 punts Folguera, 4 Camps i 1-1 per Gepi i Marimon.
I el segon partit...
Doncs aquí 5 punts per Virgili, 4 per Marimon, 2 per Mires i 1 per Folguera.
I la classificació general?
Segueix encapçalada per Mires amb 58, però Folguera cada cop més prop amb 55, per tant aquí encara hi ha emoció, i tanca el podi Domènec amb 48, que recordem que està a la zona.
I en recordem el noi com a guanyador amb Blai Roca, Roca, el Patí Vilafranca, en Xus Fernández, i el Vendrell en Arques. Després parlarem d'Arques. Fins aquí, doncs, el que ens donava de si aquest partit del Calafell, que és l'únic equip que en aquests moments encara puntua.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Pati Vilafranca Capital del Vi, Club Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixanet i Club Patí Calafell. Trofeu el jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
Bernat, hem fet repàs de l'enxaneta, no sé si ens havíem deixat alguna cosa, sembla que sí, perquè t'ho dic per experiència, perquè també em passava a mi patinatge artístic, la secció de patinatge també va participar al torneig.
Sí, per descomptat, som dels pocs clubs que tenim dues sancions, hockey, patinatge, i també a vegades ens oblida en aquesta secció, però és molt important per nosaltres i és l'ocasió, doncs, perquè els patinadors i patinadores ens puguin mostrar doncs, tot el que faran al llarg de l'any, no? A més, felicitar l'equip júnior perquè ha sigut tercer d'Espanya, no? Llavors van mostrar doncs, la medalla allà davant de tot el públic i tothom va quedar molt content.
Bé, una de les altres notícies d'aquest petit Sant Ramon, abans de l'enxaneta, crec que em sembla que el dia abans, les famoses xarxes socials ens anunciaven que el Club Petit Sant Ramon incorporava en el seu apartat tècnic a Litus Martínez, que ja hi era, que ja feia d'entrenador, com a director, i després una mica sorprenia més, tot i que era un rumor que nosaltres no l'havíem dit, però que ja ens havia arribat, del fitxatge de Marc Gual com a director de... Digues tu la paraula, perquè no la tingui...
Anem pas a pas. ¿Vale? O sigui, primer agrair a Albert Hidalgo, i Anna García, que són els actuals coordinadors, ¿vale?, que tenim a dia d'avui, i bueno, vam estar parlant amb ells, per circumstàncies personals i professionals no podien seguir, i bueno, es van plantejar doncs, a partir del mes de març bueno, què fèiem doncs, amb aquesta figura esportiva que és molt important per nosaltres. No? Vam estar parlant amb el que és el Litus i el Marc, ¿vale? El Marc el coneixo també per fora del que és el món del hockey, ¿vale? Tenim amics en comuns fora del que és el hockey, i bueno, va sortir aquesta possibilitat, els vaig explicar una miqueta el projecte que des de Junta de Club Petit Sant Ramon teníem en ment, bàsicament estem aquí per formar jugadors però també per formar persones, ¿vale? Tenim un projecte pedagògic que estem intentant tirar-lo endavant, ¿vale? I llavors, bueno, per una miqueta per dividir esforços i tot plegat, doncs hem generat la figura del director tècnic, la qual cau sobre la figura de Litus Martínez o Carles Martínez, ¿vale? I després tenim la figura del director de metodologia i desenvolupament esportiu, ¿vale? I això cau en la figura del Marc. ¿Vale? L'única diferència, o la principal diferència, és que el Marc estarà sempre a pista. ¿Vale? Volem establir una metodologia de treball que es vegi reflectida en el model de joc que volem implantar en totes les categories del Club Petit Sant Ramon, des de la base prebenjamins, per no deixar el comarcal, per deixar el comarcal a part, doncs del prebenjamí fins a dalt de tots els sèniors, hem d'establir una metodologia de jugar que sigui única, per si algun jugador puja a reforçar una categoria superior, doncs que sàpiga realment com s'està jugant. I a partir d'aquí, el Mar ens ha ajudat a créixer doncs, en aquesta metodologia, a formar millor els nostres entrenadors i a donar més valor en si a el que és el Club Petit Sant Ramon. Llavors, molt il·lusionats, realment, que el Marc hagués acceptat el nostre repte, ¿vale? Només tinc paraules de l'avança vers ell, ¿vale? És un 10, no només com a professional, que tothom el coneixem, sinó com a persona. Per tant, molt, molt, molt content.
No sé, la pregunta...
Sí, sí, jo li vull preguntar, no, més que preguntar, felicitar. No sé quanta gent col·labora amb el torneig de l'enxaneta i, veritablement, amb la calor que feia aquest cap de setmana i com teniu distribuït els equips i la cosa que va funcionar, no sé quantes persones hi han i com funcionen els equips, però, veritablement, amb aquella calor que feia, costava molt de digerir tot allò, eh?
Gràcies. Mira, com sempre dic, el Club Petit Sant Ramon té tres potes importants, no? Una és la d'esdeveniments, no? Com és l'enxaneta, l'altra és la social i l'altra és l'esportiva. Si anem a la d'esdeveniments, com tu indiques, érem 70 voluntaris, ¿vale? Vol dir, el número ara mateix no el tinc, però si som uns 110-120 jugadors, més o menys, que siguem 70 voluntaris, que al final estem parlant de família, de jugadors, més algun jugador, si parlem dels sèniors, vol dir que més de la meitat del Club Petit Sant Ramon estava allà volcat, no? I llavors, només veus això i només tens paraules d'agraïment, no? El dijous, per exemple, que vam començar a muntar, marxàvem a casa cap a les 11 de la nit i hi havia allà 30 persones treballant. Aquests dies hem anat allà a les 7:30 i hi havia també unes 30 o 40 persones allà. Només veure això, dius, és que val la pena, no? I després, com a com a cluent de final és el fet de que quan marxes, quan vam fer ja l'entrada de trofeus i tot plegat, i marxen els clubs principalment, tothom et parla molt bé, tothom vol, et diu que vol tornar, llavors, bueno, llavors és un moment que dius mereix la pena tot l'esforç que estem fent en dur a terme, doncs, o en seguir el camí que en aquests 43 anys molta gent ha estat involucrada en l'enxaneta.
Com s'ha rebut aquesta incorporació del Litus i del Margual?
Molt bé, molt bé. Alguna sorpresa?
Fora d'aquí, sorpresa, eh? Sí. No precisament la del Carlos, perquè el Carlos és un home que fa molts anys que està vinculat a Sant Ramon, però la del Marc sí que...
A nivell intern s'ha rebut molt, molt bé, amb gran expectació, i amb ganes de fer les coses ben fetes. O sigui, des de Junta, la Junta actual, portem 2 anys treballant, ¿vale? Som una Junta, entre cometes, continuista, perquè seguim una miqueta també doncs, tot el que han fet la Junta anterior durant 18 anys. Però, bueno, mica en mica comences ja a prendre decisions per un mateix, no? Comences a volar sol, per alguna manera, ¿vale? Llavors, quan va sortir aquesta oportunitat de buscar en el mercat què podíem trobar, doncs, bueno, ens vam tancar i vam començar a pensar cap a on volíem, què volíem definir com a club, no? Vam establir una miqueta les normes, les directrius a seguir, ¿vale? I a partir d'aquestes directrius van dir, ¿vale? Ara necessitem una figura que vam voler desdoblar, ¿vale? Una figura que conegués des de dintre el club, per això de bon principi ja vam pensar en el Carles Martínez, ¿vale? En el Litus. Jo sempre dic, i sempre dic a ell, que a mi m'omple d'orgull d'anar per totes les pistes i la gent et diu, ets de Sant Ramon? Sí, i la gent doncs, et saluda, et felicita i som un club que cau simpàtic i això és gràcies també a la feina que el Litus Martínez ha fet durant els últims 10 anys, ¿vale? Per tant, és d'agrair. I llavors, l'experiència del Litus és molt gran, també a nivell esportiu, però volíem donar un pas més enllà, ¿vale? Llavors, va sortir aquesta possibilitat del Mar, jo vaig estar parlant amb ell, li vaig explicar el projecte, ¿vale? Ens va creure bueno, pues el fet de dir tot el que volem créixer com a club, com a entitat, i jo crec que, bueno, que gràcies a ell doncs, creixerem també.
Raimon, seguim amb l'actualitat. Iberdrola, ràpidament aquesta llapissada, darrera jornada... Hi ha alguna notícia?
Doncs, bueno, que el Gijón, que li faltava el punt que, per ser matemàticament, ja ho va ser, va guanyar amb el Reixoi, que també estava a la part baixa de classificació, que era l'últim classificat, en la qual cosa va guanyar per 1-7, el títol ja el tenia a la butxaca, ja vam dir que era virtualment, perquè li quedava aquest punt, i res, així com a interessant en aquesta penúltima jornada va ser aquest Vilassana-Palau, que va caure el partit de la banda del Palau, amb la qual cosa queda una única jornada que jugarà aquest cap de setmana i per la part alta de la classificació tenim que el Gijón ja és campió de Lliga, segon és el Fraga amb 64 punts, tercer el Palau amb 61 i el Vilassana amb 58. I descendeixen el Reixó i l'Alcalà.
I aquí, Jordi, amb aquesta classificació hi ha 2 partits importants aquesta jornada.
Bé, de fet, 3, perquè tenim per una banda, o fins i tot alguns més, eh? De fet, hi ha bastant en joc encara, perquè tenim, per exemple, el Vigues i el Mataró, que juguen l'última plaça de descens, el Vigues que juga a Fraga i el Mataró juga a Corunya, 2 pistes complicades, el Vigues amb un punt d'avantatge i el gol a Braix a favor. Potser el partit més destacat seria el Voltregà-Sant Cugat, perquè aquí hi ha un duel directe per entrar a la Copa de les Serps, perquè aquest any hi ha 5 equips que van a Champions i 2 a la Copa de les Serps, que és la principal novetat en el femení. I bé, a Champions hi van els 4 primers i després el campió de Copa, per tant, la 5ª plaça hem de veure si finalment dona accés, però si es compleixen els pronòstics, en principi el 5è també hauria d'anar, i per tant, el 7è lloc doncs, aniria a Serps, i per tant, o Voltregà o Sant Cugat aniria en aquesta segona competició. I també tenim, per tant, doncs, en aquest cas, el Cerdanyola i el Manlleu, que juguen aquest 5è lloc, que en principi també donen accés a Champions. El Manlleu que visita, bueno, el Manlleu rep el Vilassana i el Cerdanyola que visita Benvibre. Per tant, doncs, veurem doncs, com acaba tot plegat.
Déu-n'hi-do, Raimon, encara el que queda en joc en aquesta darrera jornada.
I aquest Vigues i Riells que has dit, que no faci el tonto com fa 2 anys, que va acabar baixant. Que era un equip de la zona mitja d'aquesta Lliga Iberdrola i fa 2 anys doncs, ningú s'ho esperava i va acabar baixant aquest Vigues i Riells.
Seguim. Bernat, un futur del Sant Ramon, aquesta enxaneta, ens quedàvem infantils quan les darreres edicions hi ha vingut juvenils juniors. Per què aquest forat o hi ha intenció de poder-lo tornar a omplir?
La intenció és tornar-lo a omplir. Sí que és veritat que fa 2 anys va haver un equip infantil que... va marxar un porter, llavors al marxar el porter doncs, es va desmantelar una mica i portem arrossegant això doncs, un parell d'anys. Per tant, doncs, això que tu comentaves ara, no hi ha hagut ni júnior ni juvenil. Però sí que és veritat que de cara a l'any que ve tindrem un equip juvenil, perquè l'infantil que tenim a dia d'avui és de segon any, per tant, l'any que ve ja seran juvenils de primer any, i estem amb el Marc i amb el Litus, estem lluitant per muntar un júnior. ¿Vale? Si som capaços de muntar-lo, que jo espero que sí, doncs tindrem tota l'escaleta d'equips, ¿vale? Per tant, molt contents.
La intenció del tercera i l'ascens a primera?
La teoria seria tindrà a primera catalana, esperem, toquem fusta, que tot vagi bé a l'eliminatòria, per molt que costarà moltíssim, i l'any que ve doncs, es munta el primer en la seva categoria, lògicament, i a nivell de tercera, un o dos terceres.
Fem un repàs ràpid de notícies, Jordi. El Vendrell sorprenia la renovació d'Arques a la porteria.
Sí, perquè de fet aquí mateix fa una setmana doncs, semblava que ja estava fet i bé, doncs no, al final doncs, no ha sigut així perquè resulta que el dissabte Xavi Arcas finalment comunicava al Novara que no acceptava la seva oferta per semblar discrepàncies o problemes en el contracte. Llavors, bé, doncs Xavi Arcas doncs, es quedava sense equip perquè bé, ja fa una setmana s'havia comunicat al Vendrell la seva voluntat de marxar cap a Itàlia. Com diem, doncs no es va concretar aquest fitxatge, però bé, els últims dies, doncs, un cop conegut que Xavi Arcas doncs, no anava cap allà, doncs, el Vendrell que es va moure ràpid per intentar doncs, assegurar la seva continuïtat i finalment doncs, aquest mateix dimarts, ahir mateix, doncs, ja es confirma la notícia, es feia oficial i per tant, doncs, bona notícia en aquest cas pel Vendrell.
Una altra notícia, també divendres a 17:45 de la tarda al Vinceum hi haurà la presentació de l'equip del Digitècnic Patí Vilafranc, capital del vi masculí, i també la presentació de l'equip femení, en la que hi haurà la presència doncs, de les cares noves, tant d'un equip com de l'altre, i també dels entrenadors. Això serà, repeteixo, divendres a 17:45 de la tarda al Vinceum, amb un acte que també és obert, evidentment, a tots els socis del Patí. Jordi, també teníem l'Sporting Alcoi, que pujava de categoria a plata.
Sí, de fet, hem tingut ja més ascensos aquest cap de setmana. Tenim aquest ascens de l'Sporting Alcoi d'hoquei bronze surt, amb un Sporting que guanyava 1-8 contra l'Alcoi B. Per tant, doncs, és com si hagués jugat a casa l'Sporting, perquè comparteixen pista amb l'Alcoi, doncs el Miguel Sarasa, i bé, doncs amb aquesta victòria l'Sporting que jugarà plata la temporada vinent, veurem si doncs Pere Canyelles pot tornar al Vendrell si concedeixen el mateix grup, i a més a més també l'Hockey Lliga Plata Femenina també, doncs ja sabíem de fa unes setmanes que havia pujat a les Rozas, i en aquest cas doncs, també s'ha sumat al Mieres, que és el segon classificat, per tant un altre equip asturià a la màxima categoria.
Doncs seguim repassant més notícies. Raimon, com estem a Portugal en aquests moments, avui, tercera jornada?
Doncs sí, a Portugal estem ja a les semifinals de la Lliga Placar. Per una banda tenim el Benfica-Barcelos, que van a l'eliminatòria 1-1. El primer partit va guanyar el Benfica 4-3, el segon 1-4 al Barcelos, i avui juguen el tercer partit. Per tant, algun dels dos ja desempatarà aquesta eliminatòria. Per l'altra banda, tenim l'Sporting Porto, que en el primer partit el va guanyar l'Sporting 3-2, el segon el va guanyar el Porto 0-1, i avui també juguen aquest tercer partit. Per tant, aquesta eliminatòria també va 1-1, i avui desempataran eliminatòria.
Per tant, sí, cal dir que aquí hi ha un partit a casa i l'altre partit a casa,
sí,
de l'altre.
Van no jugant 1-1, sí, no són 2-2-1, és 1-1.
És un dels temes de debat que també s'està parlant aquí. Igual que ja vam poder desmentir ahir que la plata aquesta temporada no es tocarà de tal com és.
Sí, perquè hi havia el rumor de que deien que els equips que havien descendit no baixaven i ampliaven la plata.
Ahir ho vam desmentir-ho totalment, perquè això s'ha d'anar a l'assemblea, bueno, s'ha d'aprovar, i això és ja el que sí que vam
averiguar. Primer hi ha d'haver-hi la proposta a l'assemblea, llavors s'ha
d'anar a l'assemblea. I ja la proposta ja hi serà, que la presenta la mateixa Federació Espanyola per modificar de cara a la propera temporada aquesta plata.
Llavors també tenim a Itàlia. Itàlia estan jugant ja a la final. La juga el Trissino i el Lodi. El primer partit el va guanyar 4-2 al Trissino. Trissino-Lodi.
Lodi? Ah, sí, sí.
Lodi.
Sí, sí, sí.
4-2 va guanyar el Trissino i avui juguen el segon partit d'aquesta final.
Doncs encara no hem començat tampoc.
No, encara no hem començat el partit.
Doncs important partits i espectacle, eh? Em quedo amb aquest 4-1 del Barcelos al Benfica. Parlaves, Bernat, de la millora, aquests a la part alta, els equips, en aquest cas, dels grans, del Sant Ramon, també entra a millorar, d'intentar, suposo que més aviat, fitxar algú, perquè els que ja hi ha ja comencen a fer anys que juguen.
Primer hem de veure com acaba aquesta eliminatòria que tenim amb el Claret, perquè llavors, depèn com acabi aquesta eliminatòria, doncs les possibilitats poden ser una o les altres. No és el mateix afrontar una temporada segona catalana que primera catalana. Per tant, hem de ser prudents, anem a veure com queda el partit del Claret i a partir d'aquí començarem a treballar per dotar de molt bons jugadors al primer equip sènior del Club Patí, Sant Ramon.
Contents amb la tasca d'en Luc i Freixedes?
Molt, molt content, molt content. Sí, 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 sí.
Encara igual quedarà temps pel... Sí, ens queda una pregunta. Femení, aquest boom del hockey femení, el Sant Ramon, ja ho en deies, el Tornès de l'Enxaneta, ja vau intentar fer un equip femení minifem, i de cara a l'any que ve...
De cara a l'any que ve hem de consolidar aquest equip minifem, al final volem créixer de forma orgànica, també, i bueno, tenim diferents jugadores, i la nostra idea és arreplegar-les totes juntes en formar aquest minifem, que seria com un pre-Benjamí, que ens entenguem.
No tenim gaire temps, però costa molt unificar criteris amb el femení, perquè Sant Ramon, Noia, Sant Josep i altres llocs intenten formar un equip i costa molt,
Et dono la raó, costa molt. A més, a nosaltres ens costa més el doble perquè tenim secció de patinatge i encara estem en una societat que a vegades fem que el nen va a hockey i la nena va a patinatge. No? Això és el que hem de revertir i llavors jo convido la gent, doncs, tant els nens que vagin a fer patinatge com les nenes que vagin a fer hockey. No? Sí, sí.
I llavors, perdó, Raimon, segueix? En aquest cas, per exemple, el sistema aquest que hi ha dels equips mixtes, femenins, i després que puguin jugar en fem soles, funciona a nivell global o no? O en llocs més que altres?
Jo crec que funciona. És un punt que l'Assemblea també es posarà a debat, crec, perquè has de veure si a nivell de mixta pots jugar amb el teu mateix equip o no pots jugar el femení i el mixta, poden ser diferents equips o han de ser únics, no? I és un tema que la federació també està estudiant, no? A dia d'avui jo crec que està funcionant, però s'ha de veure. Mm-hmm.
Jordi, el vols afegir alguna
cosa? Sí, m'agradaria fer una pregunta ràpida amb el Bernat, perquè fa avui just un mes que es va jugar un Vendrell Sant Ramon, que va generar una mica de ressò, perquè al final del partit l'àrbitre Albert Paixaell es va abraçar als jugadors del Sant Ramon en la pinya final. Llavors, volia saber una mica com vau viure aquella situació i el soroll posterior.
Bueno, és una situació incòmoda per nosaltres perquè ens hem trobat enmig d'una polèmica totalment aliena a nosaltres. És a dir, tothom coneixem aquest àrbitre, ¿vale? Es veu que va ser un partit molt difícil perquè la graderia del Vendrell el va estar increpant durant tota la primera i la segona part, ¿vale? I al final es va encarar amb la graderia i alguna persona de la graderia li va dir ara vas i t'afegeixes allà al crit, ¿vale? I l'home, ni corto ni perezoso, per dir-ho d'una manera, es va afegir allà al crit. Però sí que és veritat, i això en el que no es veu, ¿vale? És que els jugadors de Sant Ramon el van apartar, ¿vale? I això no es diu enlloc. ¿Vale? I no van fer el crit fins que l'àrbitre no va marxar.
Doncs una anècdota més...
I, bueno, i sé que li ha caigut uns quants partits de sanció que no,
sí,
no pot pitar.
Que ja torna a l'àrbitre. Sí. En fi, és igual. És un fet trist perquè no Sant Ramon, sense tenir-ne cap raó, doncs d'allò. Nosaltres hem de posar-hi punt final, recordar el proper cap de setmana també hi haurà la play o la lligueta eliminatòries per l'ascens a Nacional Catalana en la presència del Noia i del Vendrell. A l'apartat tècnic, Joan Amat, Bernat Gutiérrez, moltes gràcies per la teva presència, ja veus, sobrepatint. Jaume, Raimon, Jordi, bona nit.
Bona nit.
Bona nit. Bona nit.
Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 9:15 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.